Al matí, amb Raquel García.
Dijous més toca parlar de cultura i ho fem, com sempre, gràcies als nostres prescriptors que ja els tenim preparats amb les seves tablets, amb els seus ordinadors, amb els seus papers, traient fum per veure doncs, quines seran les propostes que ens portaran per aquest cap de setmana. Anem a presentar-los. Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques. Bon
dia,
benvingut.
Bon dia a tothom.
A veure, et va agradar l'obra que vas anar a veure aquesta setmana o no em fas por?
La veritat o... No penso dir res.
Vinga, no facis espòilers, va. També ens acompanya en Sergi Bracons, el nostre malalt de les sèries de televisió. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Que suposo que portes moltes novetats, com sempre, no?
Portem novetats.
En Rafael, també de Sabater, de Còmics Sabadell.
Sabadell Còmics.
Sabadell Còmics, és que encara em costa, encara em costa. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
La Irene Garrido, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com van, de moment, les... això, de Hamlet. De
ja m'ha acabat.
Ja heu acabat.
Ja està, estem tristos. Molt feliços de com ha anat i tristos de que s'hagi acabat, però intentarem que... Bueno, fer més coses, començar.
En Rafael i jo vam gaudir molt,
Vam disfrutar, no. Jo vaig quedar molt sorprès.
Perquè, del nivell.
Sí, perquè m'esperava... Són gent amateurs, gent que no es dediquen a això, i pensava... I sobre una obra que és musical, que hi ha el doble dificultat, que és actuar i cantar, vaig pensar... I no, és un nivellazo total.
Nivellazo,
molt,
eh?
Molt. Sí,
perquè,
sí,
clar, primer el text i la història, que ens va sobtar molt, obscura però molt colpidora, sí. I després també saps que em va agradar molt el tema de doncs, l'orquestra, que hi havia banda sonora
en directe,
i sí, això és molt, un punt.
Sí. És un valor afegit sempre, sí, que hi hagi música en directe. Sí. Tant de bo tots els musicals hi hagués sempre música en directe, tant de bo.
I tant de bo nosaltres sempre tinguéssim doncs, oients que ens escolten, com l'Anna Castro. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Ella és la guanyadora del concurs que vam fer a les xarxes socials d'Instagram. I doncs a Rafael ja li pots donar el llibre,
sí,
de Marie Curie.
Sí, ja li faig, ja li cedeixo. Raül, aquí el tens.
Anna, explica'ns per què doncs, ens escoltes sovint, explica'ns una mica per què et vas doncs, decidir a participar en el concurs i no sé si ja és la primera vegada que has guanyat doncs, algun obsequi o no, o ja ets molt afortunada.
Pues en relació als llibres sóc molt afortunada perquè ja he guanyat diversos concursos. I ho vaig veure a l'Instagram, perquè, bueno, no escolto gaire la ràdio, ho he de dir.
Ara ens has d'escoltar més.
A partir d'ara
sempre.
Per això fem aquests concursos, perquè ens escoltin, per arribar més gent, i per això la importància, Irene, de fer les fotos i fer bullir les xarxes socials, per engegar doncs, una mica i aconseguir més públic. Doncs ara segueixes, no?, Instagram, ja, per sempre?
Ja ho feia.
Ja ho feies.
Ara ho seguiré a la ràdio.
Molt bé, ja
ara us escoltaré.
Doncs avui ens escoltes i en directe.
Perfecte.
Comencem? Com sempre, Pep, preparat?
Sí, perfecte.
Vinga, bé, posa'ns la sintonia.
Bon dia, una altra vegada.
Bon
Aquesta
dia.
Setmana, a la secció de teatre, parlarem de la plaça del Diamant. És una proposta que es podia veure al Teatre Victòria un dia a la setmana, i és que compartien teatre amb l'últim espectacle del Tricicle, que encara l'estan fent, que es diu Hits. I, si us sembla, faig allò que sempre faig una miqueta per posar-nos, per situar-nos, no? El que vaig anar a veure és l'adaptació d'un text de la Mercè Rodoreda, del mateix títol, i de fet l'obra està considerada la millor obra de la Mercè Rodoreda i també a dia d'avui un clàssic català. Es va publicar el 1962 i no ho hagués dit mai, però ha estat traduïda a més de 30 idiomes. I de l'autora convé dir que està considerada l'escriptora catalana més influent i, de fet, és important recordar també que va guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1980. Dit això, hauríem d'explicar una mica de què va tot plegat, no? Ens hauríem de situar en el moment de l'arribada de la República i posteriorment de la Guerra Civil, i gira al voltant tota l'estona del personatge de la Natàlia, que si l'anomeno així segur que no us sona, però que si dic la Colometa, molt probablement tothom ja diu, ah sí, la Colometa. És una noia jove que representa totes aquelles dones que els va tocar viure una època especialment cruel de la nostra història, i segurament pel fet de ser dones doblement complicada. I és que, com moltes d'altres dones de l'època, va haver de lluitar d'una banda amb la renúncia de la seva pròpia identitat en favor de la del seu marit, i sovint quedava relegada també a un segon pla, i també a les vicissituds de l'època, la guerra, la mort, els fills, la gana. Ja ho veieu, tot prou intens. Doncs resulta que Paco Mir, un dels components del tricicle, se li va acudir la idea d'adaptar el text de la Mercè Rodoreda i convertir-lo en una obra de teatre, que no és la primera vegada que es fa. També s'ha fet al cinema i molt probablement a la televisió, més d'alguns oients el de la deuen haver vist.
I perdona, no fa gaire hi havia un espectacle que es deia Colometa, que el feia la Lolita. I ha tingut molt d'èxit.
No el tenia controlat.
Molt, i sembla ser que estava molt bé. Si vols, després us faig 5 cèntims.
Val,
segueix.
Decideix convertir-lo en obra de teatre i agafa exalumnes d'una escola de teatre de Barcelona que es diu Eòlia, els converteix, o no sé si ells o l'escola o el Paco Mir els converteix en una companyia teatral, li posen el mateix nom, companyia Eòlia, i ja tenim el text, ja tenim els actors, i què ens falta? Ens falta el teatre, no? Cap problema, el teatre és del tricicle d'en Paco Mir, per tant també té el teatre. I quin és el resultat? Us ho explicaré després del tràiler publicitari que van fer de l'obra. Us sembla bé?
Hi ha un noi que vol ballar amb mi.
De què riu?
Dels seus ulls.
Què els hi passa als meus ulls?
Que són poc de mico. I llavors me'n recordaré sempre. Avui no havíem d'haver vingut.
Ah, no?
I va lligar el primer petó amb un altre, i amb un altre, i amb un altre.
I et dic que no vull que treballis a la pastisseria!
Deixa'm, ho crido municipal! Sempre havia tingut molta por d'aquell moment. M'havien dit que si arriba per un camí de flors i se'n surt per un camí de llàgrimes. El cas és que uns quants dies abans de dir pobra Maria, jo ja sabia que s'acostava el moment de dir pobra Maria perquè feia l'ensopit. El Quimet del Cap d'Anys encara ho explicava. La Colometa, el dia que la vaig conèixer a la plaça del Diamant...
I després d'aquest petit break, on hem sentit algunes de les interpretacions que ens brinden els components de la companyia, us diré una mica quines van ser les meves sensacions. Començo per les negatives, si us sembla bé.
Vinga, va. Vale?
D'entrada, el teatre no acompanya el tipus de muntatge que es vol mostrar. Pràcticament 0-13 en un espai enorme, pels que hagi anat al Teatre Victòria, doncs ja sabeu que té una caixa escènica enorme, no? 7 actors que es van intercanviant papers i pràcticament ni un moble. El que ens ajuda a situar-nos en cada una de les escenes és, d'una banda, la música i els efectes sonors, és a dir, si hi ha una guerra, doncs se senten les explosions i demés, i algun moment que hi ha algun ball, doncs se sent música. I a més una sèrie de projeccions enormes fetes al fons de la caixa escènica i en els laterals, i sí que és efectiu perquè sí que t'ajuda a situar-te, però a la vegada també és molt fred, queda tot molt desengelat. Els actors van sense micròfon, tot i que vaig veure que hi havia micròfons d'ambient, que són uns micros que es posen a damunt de la caixa escènica perquè agafin una mica el so i ajudin, però tot queda com, diria que metàl·lic i molt poc proper. Per tant, d'entrada ja dic que tot el que passa a l'escena et queda com llunyà. T'agafa poc, no? El muntatge dura 90 minuts i per mi es va fer palès que era un temps insuficient per explicar la història de la Colometa en tots els seus matisos. Jo... A veure, és evident que quan fas una adaptació has d'anar triant quins són els elements que consideres més importants i que hi poses o que hi treus, no? I ara, just abans d'entrar, parlàvem amb la Irene i explicava un exemple d'alguna cosa que passa en aquest muntatge, i és que hi ha morts, hi ha la guerra, se li mor, a la Colometa se li mor el marit, se li moren els amics, els fills estan morint de gana, i per exemple, una cosa molt concreta que a mi em va deixar... Estorat, és que el moment en el que li expliquen que s'ha mort el seu marit dura, no ho vaig comptar, però diria que dura uns 25 segons, no? És com que han d'anar passant coses, i, però clar, quan es mor el marit d'algú, no, no pot ser que ho expliquis
amb, com de passada,
com de passada,
no? És una cosa molt colpidora.
És una cosa molt colpidora que, a més, tu tens ganes de veure què representa per ella que se li hagi mort la parella i quines conseqüències té, i això no passa, no? Això és el que a mi particularment em va molestar més. Però hi ha coses positives, també.
Vinga, va.
Va, perquè si no em direu que sóc un hater. Les dues actrius que fan de Colometa ho fan molt bé, les anomeno. Carla Pueyo i Núria Bonet estan diguéssim, a un nivell més que correcte. La primera fa de Colometa en la fase inicial i a la joventut, i la segona més endavant en la maduresa. Aquest canvi d'actriu em va semblar interessant perquè són realment, quan comença la Colometa, és un personatge molt jove i que la seva fesomia sigui de noieta jove i de més ajuda molt, i que quan no tindria molt sentit que una vegada pots passar tot el recorregut de la seva vida continuï sent la mateixa,
que passen molts anys,
no? Des del principi fins al final, i ho fa una actriu més madura, i la veritat és que això em va semblar que estava ben rumiat. I per l'altra cosa que voldria destacar com a molt guai i com a efecte col·lateral és que si vas a l'obra pots endevinar en alguns fragments la genialitat del text, no? I què passa? Que tots a l'escola, o molts quan érem petits, ens van fer llegir la plaça del Diamant, no? I ens feia un pal espantós, almenys a mi particularment. A mi
sí,
em feia un pal...
És el moment d'entendre-ho, tampoc.
Dèiem, però per favor, perquè no ens fan llegir coses més interessants, no?
O còmics, no, saps? Allò que diem sempre.
O còmics.
L'Irene i jo no? Estem pels còmics.
Oh, de veritat! Segur que si estigués amb còmics...
I només que un percentatge petit de la platea li hagi passat el que m'ha passat a mi, que és que he buscat el llibre i me l'estic llegint, dono per ben empleat l'estona i els diners que em va suposar anar a veure la plaça del Diamant.
Mira, m'agrada
no,
aquest
no,
missatge.
No, no, de sí. Veritat. Sí, és molt probable que molts dels oients tinguin el llibre a casa, perquè potser els nanos no sé què, o perquè quan eren petits el van llegir, i jo recomano que us el llegiu, perquè està molt ben escrit i és molt maco. Vale?
Per doncs l'haurem de buscar,
no
l'haurem de llegir.
No us puc recomanar quin heu, perquè ja no fan l'obra, es va acabar la setmana passada.
Ens recomanes
us recomano que llegim el llibre.
Que llegiu el llibre.
Aplaudiments, 1 minut 45, que la deixa doncs, de la meitat. Val?
Llavors vol dir que el teu criteri, no?
El meu criteri no
era excepcional,
no
exacte.
No està malament.
Doncs vinga, ja ara és el torn. No, volies afegir alguna cosa, no?
Ah,
del
no,
tema de la Lolita, que va fer aquesta adaptació.
Que em sembla interessant que el moment que estem vivint, a Catalunya sobretot, en aquests últims anys, diguéssim com que tornem a aquest tipus de lectura i de llibre que ens parla, doncs, això, no? Del moment de la guerra, etcètera, etcètera, no? I en aquest cas, aquest muntatge que us deia ara, que es diu Colometa, no és el passar el Diamant, sinó que és el personatge de Colometa extret, jo no l'he vist, però sí que ha tingut molt èxit, ha estat dues vegades al Teatre Goya, ho feia la Lolita, ens centrem, Lolita?
Sí, la cantant, no?
Sí, sí, ella ja ho diu, en les entrevistes, que ella no és una actriu de mètode, que ella bueno, ha hagut d'entendre el personatge com referència a les dones de la seva vida, etc etc, però va tenir molt èxit, o sigui, jo crec que el que van fer, ja dic, no ho he vist, però és agafar, diguéssim, de tot el llibre, doncs tots els pensaments de la Colometa, perquè és un monòleg, està ella sola, no? Però va tenir molt èxit, o sigui, tant que van reposar-ho, que normalment això al Goya no passa massa sovint, o sigui, no és un teatre en què reposin les coses, i va estar molt temps, i que ho faci Lolita em xoca.
A mi també, no, que sigui així, no? Més innovador, només amb els pensaments de la Colometa, també m'agrada, no? Per
clar,
ser un text més, una adaptació més transgressora.
Sí, com per això dic, no? És molt difícil adaptar, però suposo que també depèn una mica, quan dius d'agafar allò i fer-ho exactament com és el llibre, evidentment no, però si tu ets capaç d'agafar el que és el llibre i saber què és el que vols explicar del tot, perquè el llibre són molts anys, no? És la vida d'una persona, doncs què vols explicar? Sí, clar, penso la Lolita és més gran, segurament és... Tot això ho dic sense haver-la vist, repeteixo, però deu ser...
A tiro passat.
Clar, o sigui, parlant de la seva
com
vida...
Com si fossin els seus records.
O al final, no? Quan hi ha la seva maduresa, no? La Colometa ja molt més madura, entenc. Llavors, bueno, penso que també és interessant i que trobo interessant això, que ara s'estigui tornant com vulguem tornar a les arrels de saber què passava abans, què pensava Mercè Rodoreda en aquest cas, per exemple, i tornar-ho a posar dalt de l'escenari i que la gent tingui tant interès en veure-ho, no? Penso sí. Que està molt bé, també.
M'agrada, jo crec que sempre hem de mirar també cap enrere per aprendre, no? Sí. Doncs ara és el torn del Sergi. Sergi, primer de tot, bé, posa'ns la música. sí, que ja ha obert el seu ordinador i va traient fum de totes les propostes que ens porta. A veure, per quina comencem?
Som-hi, doncs avui comencem amb una sèrie de Netflix que s'estrena aquest dia 22, que és demà. I llavors jo tinc moltes ganes de començar a veure aquesta sèrie perquè és una sèrie que es diu Història d'un crimen, d'un famós mexicà que es diu Colosio, que uns dies abans de ser president, o bueno, era un dels candidats a ser president de Mèxic, el van assassinar sota estranyes circumstàncies. Escoltarem primer una mica el tràiler, que aquest sí que crec que està en castellà o en latino.
Veo un México con hambre y con sed de justicia.
Tú eres el candidato
de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo.
Tú tomaste esto.
Ah, doncs mentre es va sonant el trailer, jo us vaig explicar.
Explica.
Aquí tenim el Colosio, que era, com us he explicat, un candidat a la presidència de Mèxic, i és una sèrie basada en fets reals que doncs, ens ensenya la mort d'aquest candidat a la presidència, Luis Donaldo Colosio, que s'estrena aquest 22 de març a Netflix, i crec que ens la treuen també tota de cop, aquesta, com li agrada al Pep.
Sí, així m'agrada molt a mi.
A mi també. Així faig allò, no?, la marató de... del cap de setmana.
I a més, Pep, et porto després també una sèrie que és feta a Mallorca, i també la van estrenar aquest dia 15 i està tota del tirón. És una comèdia, però després parlem d'aquesta.
Molt bé.
Doncs aquesta sèrie de la història d'un crimen, que a més ja s'ha confirmat una segona temporada, perquè es veu que la gent ja té bastantes ganes de veure-la, i com que són històries basades en fets reals de personatges importants i famosos amb crims que no s'esperaven, o sigui, els van assassinar. Aquest cop parlen del Colosio, candidat a la presidència de Mèxic, i en la segona temporada ja s'ha confirmat que parlen sobre un... Jo no coneixia, i igualment aquest tampoc el coneixia, la veritat, sobre un colombià que també estava fotut en política i també se'l van cargar de forma inesperada. Doncs aquesta sèrie ens explica en 10 capítols, a més en la commemoració del 25 aniversari de la mort d'aquest polític, i a sobre lo diferent i xulo d'aquesta sèrie és que parlarà a partir de la seva dona, que va patir molts, o sigui, li van dir moltes coses i va haver-se forçada a prendre decisions i compartir una manera que va conèixer la seva parella sentimental. Ell es va morir el 23 de març de 1994 i era candidat i futur president de Mèxic. Es va assassinar a Tijuana per un home que no tenia un motiu aparent, que va ser arrestat i empresonat. Tot i això, el jefe de la policia, el Federico Benítez, no creia que era un crim a l'atzar, i bueno, una persona que havia de ser president no crec que l'hagin matat així, per qualsevol cosa. Llavors, per una banda, la Diandra Laura, que és la seva dona, lluita contra el temps perquè pateix càncer, i mentre està intentant trobar la veritat sobre la mort del seu marit, doncs ella es va, doncs, cada cop està més malalta, més malament, i no sap si morirà abans de conèixer la veritat sobre l'assassinat o no ho sabrà mai perquè es morirà abans. I llavors doncs ella té molt pocs aliats, realment hi ha molta corrupció a Mèxic i tot això fa que no s'esclareixi res de l'assassinat, però bueno, la veritat és que té un final, jo no l'he vist perquè s'estrena demà, però té un final bastant impactant, i sabrem si descobreix la veritat abans de morir-se o es mor sense saber qui va assassinar el seu marit.
O sigui que el primer capítol, per entendre'ns, és l'assassinat concretament.
Exacte.
I a partir d'aquí és tota la, com
la investigació. La bona, no? Com investiguen el policia, i dintre la policia hi ha corruptes i no corruptes, i ella doncs amb tota la seva malaltia va veient com avança i si es va aclarint o no es va aclarint l'assassinat. Jo realment no coneixia aquest Luis Donaldo Colosio.
Jo no en tenia idea, no coneixia tampoc.
Però realment entre el tràiler i que vaig buscar una mica, doncs sí que va ser un personatge bastant famós en aquella època en què Mèxic era tan corrupte, tot i que segueix sent corrupte, i ell era una mica la persona que volia doncs aclarir una mica el tema de la corrupció amb la policia, etc, i com que no interessava, doncs el van cargar.
Doncs una sèrie amb corrupció, història i molta denúncia, suposo. Doncs l'haurem de veure.
Okay.
Quina més?
Ara us porto una, que escoltarem primer el tràiler, i és una comèdia britànica, que les comèdies britàniques sempre són una mica diferents a les comèdies que estem acostumats, perquè tenen un humor una mica diferent. Escoltarem primer el tràiler, i a més aquesta és la sèrie que passa a Mallorca.
Molt bé.
Hey Charlie, I was a massive deal.
Bona.
Charlie.
What are you doing?
Keep the noise down.
What are you doing here?
What the fuck are you doing in my room?
De fet, us ho vaig explicar, perquè aquesta sí que està en anglès, a més, en anglès britànic, és molt tancat. I és una sèrie també de Netflix que es va estrenar aquest 15 de març i està, són 10 capítols de 30 minuts només. Ja la tenim tota per veure-la d'un tirón, a més es veu bastant ràpid. I sí que ha sigut una sèrie que ha tingut crítiques tant positives com negatives, però realment s'estrenarà una segona temporada, que ho va dir el protagonista, que és el... sortirà el nom ara... Idris Elba, un bastant conegut.
Home, i guapo, a més a més.
Afroamericà, que també l'hem vist.
Són les majors, eh?
Sí, 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 tant i tant.
La sèrie com es diu?
Bastant fortot.
Turn Up Charlie.
Ell és el Charlie, que és un DJ. I és un DJ que no té gaire èxit, la veritat.
Ai, pobre.
És un DJ de Londres, amb una carrera que va cap a caiguda. No té ni èxit ni un duro. Tot i això, canvia quan el seu millor amic de la infància arriba a la ciutat, a Londres, amb una filla d'11 anys i la seva esposa, que és DJ. I la veritat és que és una DJ molt, molt coneguda i molt, molt potent. Està en el millor moment de la seva carrera i decideixen doncs, anar a actuar per les illes, sobretot a Mallorca, on allà hi ha Ibiza, Mallorca, i tenen moltes festes.
A les Balears.
Exacte. I ell doncs, haurà d'anar a cuidar, de fer de niñero, de la filla d'aquest seu millor amic i de la DJ que és tan famosa. I allà mirarà d'intentar, ja, si la seva carrera, amb la sort que té de la DJ, doncs comenci a rellançar-se una mica, fer una mica de taloner i a partir d'aquí doncs anar creant una mica la seva pròpia música i tornar a tenir fama i diners, per dir-ho així. Tot i que són 8 episodis molt curts, ja estan disponibles des d'aquest 15 de març, i el seu final, que jo no he vist el final, diuen que és bastant impactant, i els mateixos fans de la sèrie, per les redes socials, van començar a comentar que els agradaria que hi hagués una segona temporada, quan encara Netflix no l'havia confirmat ni res, i també el seu actor, l'Idris Elba, també va començar a parlar bastant per les redes socials amb els fans de la sèrie, i sembla ser que sí que tindrem una segona temporada, que tota la primera temporada, menys el primer capítol, passa a Mallorca, i ell, a més, l'Idris Elba, està bastant emocionat perquè va dir en una entrevista que, com que està involucrat a la creació del guió, hi ha personatges que tenen els seus propis fils narratius i està bastant il·lusionat en seguir treballant en aquest projecte que li ha molat bastant.
Perquè ha tingut molta llibertat, no? Suposo, ja pogut... Això sempre agrada, no? Sí. Que puguis posar-hi cullerada.
I d'haver passat bastants mesos a Mallorca.
A Mallorca, les illes, eh? Jo també voldria.
A Londres, a Mallorca, doncs... Jo
vas a parar-li a color, amb la pluja.
Hi ha una sèrie que barreja anglesos i Mallorca, fa por, eh?
Sí, d'entrada, oi? A mi, si no surten al balcó...
Jo soc a discoteques, tal, però bueno... l'Idris Elba sona com a James Bond, fa temps que se'n parla.
Ah,
de
sí?
Que podries, sí? Però tard o d'hora, ha d'haver-hi un James Bond negre. I que l'Idris Elba seria el James Bond.
Doncs ja seria el moment, no?
Ja el James Bond va com millorar, no? O sigui,
sí, va pujant, sí, de nivell.
Sí, sí.
Home, el meu Pierce Brosnan m'agradava molt.
Jo no.
El petit era quan les mirava, jo era el meu...
No, és el que m'agrada menys de tot.
I a mi el que m'agrada més és l'últim, no? És el, com es diu, el... Craig, pot ser?
Ah, sí, el
Daniel Craig.
Daniel Craig. A mi aquest ha sigut, sí, per mi, el millor.
També és el més fosc.
Sí.
Més dur.
Deixa endavant el Sean Connery, que clar.
També,
home. Si saps qui en sois, ja, oi?
És la gran icona. Quan veig en James Bond és el Sean Connery, sempre
sí,
serà.
Sí, Sean Connery.
Doncs portes alguna sèrie més?
Ja
o avui? Molt bé, doncs diferent, molt diferents, l'una de l'altra. Doncs anem ara a la secció de còmics. Rafael, com sempre, porta un munt de propostes.
Sempre ben carregat.
Sempre carregat, sí. Ja ens agrada.
No ens dona ni temps a parlar tot, però jo els porto i si no ens dona temps no passa res. Ja els portaré la setmana que ve.
Amb quin vols començar?
Mira, amb el Bolívar. Val? Un dinosaure que es diu Bolívar. Comencem, com bé, normalment sempre fem, no? D'infantil cap amunt, i després anem pujant cap a juvenil i adults. Doncs mira, tenim el Bolívar, dibuixat pel Sean Rubin, publicat per ECC, que va estar nominat als Premis Eisner de l'any passat. Els Premis Eisner sempre diem que són els Oscars del còmic, és els premis més importants dels Estats Units, i aquest any va estar nominat com a millor obra juvenil, infantil juvenil. En aquest cas tenim la història d'un dinosaure que es diu Bolívar. El dibuix és fantàstic, és molt, molt, molt bonic, molt, molt. No només és recomanat per nens, realment, jo me l'he llegit i he disfrutat moltíssim. I és d'un dinosaure que viu a Nova York. I a Nova York, en què tothom va tan atabalat, tothom va per la seva, tothom va tan atfragat, doncs ningú es fixa que hi ha un dinosaure voltant, comprant, anant al cinema, ningú s'hi fixa perquè tothom va a les seves cabòries, no? I només una nena se n'adona compte que hi ha un, que hi ha, que és el seu veí, és un dinosaure. I quan intenta dir a tothom, la seva mare li diu, i la mare no li fa cas, perquè la mare va atabalada, perquè quan arriba de treballar, de fer la feina de casa, el sap per ell. Quan ho diuen els veïns és que un treballa, l'altre no sé què, i ningú li fa cas. I el dinosaure volta per allà i ningú li fa cas. Inclús arriba un moment que un policia li posa una multa de mal aparcament, perquè el dinosaure està al carrer, i el policia es pensa que és un cotxe, perquè com que els va atabalat, el policia va atabalat, li posa una multa de trànsit en el dinosaure. A partir d'aquí veiem la història que es desenvolupa, que la nena doncs vol demostrar que hi ha un dinosaure a Nova York perquè no hi ha ningú li fa cas, i va tot el dia amb una càmera perseguint el dinosaure. Quan està a punt de ferir la càmera, alguna cosa passa perquè només li queda la cua, només li queda l'ombra, i no hi ha manera de fer-li el trance, no? la fotografia. És una història que ens parla una miqueta d'això, no? De l'alienats que arribem a ser, sobretot en una gran ciutat així, que tothom va a la seva, tothom va per ella i no està per res. Hi ha una cosa molt curiosa que m'hi vaig fixar, que no ho diu, però si fixeu ho veureu, que és que en cada pàgina surt el dinosaure, en cada, però a vegades és simplement la cua, a vegades és un tros, i està fet una miqueta perquè els nens puguin anar buscant
el dinosaure. Que bo, com un joc,
com un buscant a Wall-E, però sempre hi ha en algun racó o altre amagat, sempre surt el dinosaure. I està molt ben pensat, la història és molt bonica, i és això, sempre doncs, sempre una miqueta amb aquest rerefons això, no? Que, bueno, que, no, uh-huh. que no hem de ser tan individualistes, no? Contra les ciutats són més grans, precisament la gent es troba més individualista,
aquest aïllament, no? Sí. Anem tots massa estressats, sí, i hauríem d'escoltar molt més els nostres nens i nenes, i segurament aprendríem moltíssimes coses.
La gràcia sobretot d'aquesta obra és això, no és el dibuix, que és un dibuix molt ben fet, i quan obres la pàgina, que l'àlbum més quadrat és gros, quan obres hi ha moltes pàgines que són com un pòster, si les dues pàgines centrals fan pòsters, i realment són, i realment és molt, 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 molt bonic, molt recomanable. Ja dic, no només per nens, està orientat als nens petits, però realment és que hi ha pàgines que són fantàstiques, només per anar-te disfrutant i anar veient.
I quina feinada, perquè veig la gent que va passant pàgines i veig les il·lustracions i penso, mare meva,
moltes hores,
com una obra d'art, i a més a més, no sé si ara el té la Irene davant, i tots els dibuixos tenen, no sé si és algun tipus de tècnica, però tots els dibuixos tenen com una mena d'entramat,
com si fos el traç del llapis.
Sí, el traç del llapis,
fet, no? Exacte.
Hi ha molt color, però hi ha el traç del llapis.
En aquest cas no tenim la tinta, que el procés normalment és dibuix, tinta i color, sinó que en aquest cas el mateix dibuix elimina la tinta, el dibuix és la base de
és molt de tot.
Com si fos de l'esbós i haguéssim posat el color.
Exacte, no? Això és molt difícil de fer, no és gens fàcil fer això, perquè normalment la tinta és la que et fa el segon pas, que amb el dibuix tu fas, amb la tinta arregles i després esborres el llapis. I en aquest cas, fer directament sobre dibuix vol dir que has d'anar corregint el dibuix i fer les ombres amb el dibuix és molt difícil.
Les úniques parts que no tenen
aquest
entramat són les cares. Les cares dels personatges sí que estan com netes d'aquest traç, diguéssim.
Sí, té diversos lectures, vas llegint i vas dient coses, que és que això ho fa per això, això ho fa per allò, és curiós, està molt ben pensat i és una història
molt bonica. Mira,
la multa. Sí, ja has vist la multa, no? Que li posa la multa i quan acaba atabalat, li posa la multa, el dinosaure li diu que ell no és un cotxe.
És curiós, diu, no soy un cotxe, ell diu, ese no és mi problema, diu el policia.
La multa,
no m'atabalis.
És atabalat, no?
Doncs ens ha agradat molt aquesta primera proposta. A veure la segona.
La segona, aviam si reconeixeu aquesta música.
Home.
Una pinya de bajo del mar. De pepa.
A mi fa una miqueta de ràbia, això reconeix.
Ara s'ha fet el musical,
S'ha fet el musical.
Home, hi ha el musical de tot. Mira, ja us en parlaré, ja buscaré coses. Perquè està tenint molt èxit, a més a més. Sí. Aquelles coses inexplicables.
És un personatge curiós, que ho agrada molt.
Molt, o no agrada gens, És veritat, és així, sí. Doncs mira, això és un còmic que no és infantil. Als Estats Units la sèrie de televisió està recomanada per més de 7 anys, o sigui, no és per nens petits. És una història molt, molt, que treballa molt l'absurd, molt el surrealisme, i això és molt difícil de fer, eh? Aconseguir amb un còmic que va dedicat als nens i als joves i aconseguir que amb l'absurd ells reconeguin i els agradi, és difícil, eh? Bob Esponja va ser creat per Stephen Hillenburg, que ara fa molt pocs mesos va morir, tenia una malaltia neurodegenerativa i fa amb 50 anys va morir massa jove, massa d'hora va morir. I ell va ser el creador de Bob Esponja, que està basat en un còmic que ell va dibuixar, que es deia La zona intermarial, que ja també ja els personatges eren més o menys aquests. L'únic que ell, quan va presentar-ho amb els editors, va haver-hi un que va dir, jo això no veig un còmic, sinó veig una sèrie de televisió. Va ficar en contacte amb Nickelodeon, a Nickelodeon els va agradar la idea i en van fer la sèrie. O sigui, és un procés, i ara, a través de la sèrie, hi ha un producte derivat, que és el còmic. O sigui, que han passat d'un còmic que no va arribar quasi bé a ser a una sèrie de televisió i ha tornat a ser un còmic.
Però que havien de fer el còmic, i ja està.
Sí,
sí, l'havien de fer.
El còmic, en aquest cas, són històries curtes, està fet per diferents dibuixants i diferents guionistes, i són històries curtes i segueixen sempre amb aquest humor absurd que aquest és el Bob Esponja.
És que jo, que alguna vegada, com sóc mare, l'he vist, i que al principi em costava, quan t'enganxa és això, aquest absurd i els personatges, la veritat és que l'humor és divertit.
Diuen els experts que és molt més difícil aconseguir un èxit amb humor absurd que no amb un humor típic potser de caigudes o de coses així. No? És molt, molt més difícil treballar-lo perquè has d'arribar a fer entendre a una altra persona que aquella absurditat et pot fer arribar a fer riure, eh? I és curiós. Eh? I imagina't, doncs, per fer-ho amb nens, o sigui, encara molt més difícil amb nens que no tenen encara aquesta síntesi, aquesta manera de pensament. Sí, és curiós, està bé, està molt bé.
És que això de l'humor absurd, sí, aquestes coses, si en teatre també passa, no? Que hi ha com un... com un món, no?, amb això, i un tipus de vocabulari, i no sé què, i quan ja has vist tres capítols i entens el vocabulari, cap on va cada un... Això mal explicat, però passa amb els Simpsons, no?, també.
Sí,
o sigui, els Simpsons també tenen com una fórmula, llavors tu el que veus una vegada, doncs potser t'agrada molt, potser no t'enganxa, però quan entens la fórmula,
ja
de cop
està,
i volta ja
t'enganxa,
perquè saps... no què passarà, però saps, quan passen aquestes coses no et sobta, no? De cop i volta el capítol fa bam, dona la volta.
De fet, el Simpsons seria passa, potser, no?, la versió més adulta d'això. El Simpsons també treballa molt l'humor absurd, però ell és
totalment
més per adult. I aquest seria més juvenil, no? Seria la banda més juvenil. Bé, és curiós, està bé, l'han publicat, i mira, també que serveix una miqueta d'homenatge al creador.
Homenatge, evidentment, sí, sí.
Doncs mira, seguim ara, ja passem a còmic adolescent, i anirem que un còmic que es diu Magalida, de la Sílvia Duyer i la Paola Antista, guionista i dibuixant. Això està publicat per Alfaguara, i en aquest cas tenim un còmic per adolescents, per noies. Té l'estètica molt més de noia que de noi. De fet, sempre he introduït aquesta miqueta el triangle amorós aquest de que la noia està enamorada d'un noi i en canvi hi ha una altra noia que està enamorada d'ella, no? I és aquests amors no correspostos, aquests triangles amorosos d'atenció mal resolta, eh? I en aquest cas tenim una noia que és fa màgia, i és una escola de màgia. Em recorda molt a Harry Potter, eh? L'essència és molt de Harry Potter. És una escola de mags, i en aquest cas això, no? Que han d'estudiar la màgia, i em recorda molt a Harry Potter, en aquest cas amb dibuix, i sobretot amb una vessant una miqueta més femenina. Està més orientat cap a noies pel fet aquest, no? Que ja toca el tema molt, molt més romàntic.
Les històries romàntiques als nois també ens agraden.
Això anava a dir, jo també, Pep, això anava a dir.
Però hi ha molts nois que venen a dir, no, això no, això
sí,
no,
sí, estic d'acord.
I recomano, i no.
Però
i
a veure si canviem ja aquests tòpics, hem de canviar ja aquests tòpics.
Però sempre, sempre un noi sempre busca més aventura, i que no, potser també més romàntic. Però no, jo el recomano igualment, si se'l vol llegir, encantadíssim.
Què més?
Va, anem cap ja per un públic adult, ja.
Mira, avui em sembla que ens els ventilarem tots, eh?
Sí, sí, eh? Avui sí, sí, avui
sí. Anem sobrat a temps, sí, mira. Mira, El viatge de Marcel Grob, del Philippe Collin i Sébastien Goetals. Això publica Ponent Món, i ens explica una història real de la Segona Guerra Mundial, dels alsacians que van lluitar amb els nazis a la Segona Guerra Mundial. Hem de tenir en compte el context polític d'Alsàcia, era que Alsàcia ha passat durant tota la seva vida d'Alemanya a França. Ha anat passant, segons les guerres, ha estat temps amb Alemanya i temps amb França. I quan esclata la guerra l'any 39, Alsàcia pertany a França en aquells moments. Quan Hitler aconsegueix tot França, invadeix tot França i es fa un control, automàticament Alsàcia passa a ser part alemana. Com que ja havia sigut part alemana, passa a ser de la gran Alemanya. Però els nazis, tant aris ells, i sempre que buscaven la puresa de la raça i tot això, no consideraven els assassians el 100% aris, precisament per la barreja amb els francesos. Aquest fet de que durant temps van ser francesos i no, això per ells era un símptoma d'impuresa, no? I al començament de la guerra amb els assassians no els van deixar participar a la guerra, els van deixar a part, com que tampoc no eren gaires, no és un territori molt gran i tal, els van deixar allà quiets, no? Quan els alemanys ja veuen que estan començant a perdre la guerra, quan hi ha el desembarcament de Normandia i ja veuen que ja van perdent, que van enrere, hem de fer alguna cosa, no? Hem d'incorporar gent, i diuen, vinga, els assassians cap a l'exèrcit alemany, no? I si s'hi incorporen obligatòriament, a més de 100.000 joves alsacians, i els incorporen a l'exèrcit. Però els alsacians, com que no són purs, estan una miqueta, els tenen una miqueta com aquells, val? Per exemple, els fan anar sempre al davant de tot, quan hi ha un abans a la guerra, ells els associats...
A les batalles els primers perquè se'ls carreguin, no?
Per si hi ha mines i tot això, que primer, així mateix, primer que petin els associats i els que vinguin per darrere, que ja, o les mines ja no hi són o que puguin evitar la zona de mines, no? Era així. A més, els amenaçaven perquè quan van començar a desertar, els amenaçaven de que matarien a la família. Qualsevol associat que desertava o que suïcidava, automàticament la família anava a camp de concentracions, és a dir, que purgaven a la família, per evitar això, perquè les desercions, una època dura. Un cop acaba la guerra, els assassins que tornen a França, clar, França torna a recuperar Alsàcia, i tots els exsoldats tornen a Alsàcia, però clar, han estat lluitant amb els nazis.
És que no és ni d'aquí ni d'allà, no?
I els francesos els reben pràcticament amb les ungles, i comencen a fer realment judicis sumaris per averiguar quins soldats aquests van estar obligats i quins realment van estar... I més, el Marcel Grop,
de la causa,
el Marcel Grop estava a la CSS, o sigui que és l'exèrcit el més criminal, realment, la banda més criminal, que aquí explica, no? Que ell estava, quan van anar a un poblet a Itàlia, que els partisans els havien atacat i s'havien amagat en aquest poble i van arrasar el poble, 700 morts. Van matar nens, grans, dones, tants els van fotre, van arribar allà i la CSS van matar a tothom del poble. I ella estava allà. La història va lligada de que ell ja té 83 anys, aquest Marcel Grop, i el criden, un jutge el crida perquè està imputat, investigat en aquest cas, per crims contra la humanitat, perquè han descobert uns papers que demostren que ell havia estat amb la CSS i amb la batalla aquesta, amb aquesta massacre. I a partir d'aquí, ell li explica tota la història de la seva vida, de més que res d'aquests anys, en el jutge. I és la base de la història, és el que ens va explicant. Vale, no explicaré més, no explicaré com acaba.
Ha de ser brutal. I, a més, incorpora un dossier també històric sobre el nazisme.
Sí, darrere hi ha un dossier històric molt ben explicat. Aquí eren les CSS, els Malgrenu, que eren els soldats aquests, que eren a passar nostre, els he quedat aquest nom, els Malgrenu, que això, que ells no volien anar amb aquesta guerra i menys amb els nazis. I després, quan acaben, després també tenen els francesos, que també els hi foten canya perquè havien estat... Vol dir que estan en aquest món, en aquestes dues mons, i que ho van patir.
Doncs un llibre, un còmic molt interessant per conèixer part de la nostra història més difícil i també intentant comprendre, no?
I cromàticament, no sé si t'ho has fixat, que a mesura que vas passant les pàgines,
va canviant de color.
I és com que aquest canvi de color suposo que també t'ajuda a situar-te en les escenes, no?
Exacte, sí.
A mi em sobta que totes les mirades són molt tristes,
molt,
l'estona,
molt,
tota l'estona, sí. Tota l'estona, i les...
les mirades de tot el personatge.
És la guerra, la guerra és dura.
Tots els ulls així com petitets, com...
Estem parlant de milions i milions de morts i realment no devia ser bonic veure't allà amb un...
No, no, la crueltat màxima de l'home, el nazisme, o sigui, un llibre necessari també per conèixer aquesta etapa oscura.
I ara en tenim un altre per acabar, també, un altre històric.
Quina portada més bonica, també.
El noi del sucre.
El noi del sucre.
El Salvador Seguí, la narcosindicalista de fa un segle. Mira, s'està commemorant tota la vaga de la canadenca, tota l'època aquella de l'època de les bombes, i dels pistolers que es mataven pels carrers. Van haver-hi centenars de morts entre bombes i els pistolers, els ajustaments de comptes entre pistolers dels sindicalistes i de la patronal. Realment, Barcelona, la ciutat de les bombes, en deien. I en aquest cas, això fa un segle, no estem parlant de gaire temps, estem parlant just d'un segle. I en aquest cas tenim l'història del Salvador Seguí, que era l'idea del noi del sucre, perquè ho explica aquí una anècdota que és molt bonica, que quan ell era petit, als 10 anys ja treballava. En aquella època es començava a treballar amb 9 o 10 anys, els nens ja treballaven, deixaven d'estudiar i ja es posaven a treballar. I ell treballava en un bar i servia els cafès. I mentre anava servint o caminant es menjava els terrossos de sucre, se'ls menjava entre que passava en gana i tot, i després quan arribava el cafè al seu destinatari queixava que no hi ha sucre aquí, i quan no té sucre, al final va descobrir que era el Salvador Seguí que es menjava el sucre, no? I clar, tallot com tot, i sempre estaven així, no? I d'aquí li va quedar el noi del sucre,
que bo.
A partir d'aquí ell va ser pintor i es va ficar en sectors quan comencen a reclamar-se jornades de 8 hores, que en aquells moments es feien 12, 14 i 16 hores les jornades de treball, de dilluns a diumenge. Van aconseguir primer no treballar els diumenges, però treballava dilluns a dissabte entre 12 i 14, inclús algú treballava 16 hores i tot. Va ser dels que va lluitar, ell era anarcosindicalista, a través de la CNT i diferents sindicats, va estar lluitant per aconseguir els drets dels treballadors. Va acabar assassinat, va morir assassinat l'any 23, i aquest és una biografia sobre la seva vida. Parla, aquí surten a Francesc Layret, a Lluís Companys, tota la gent que aquella època va estar lluitant per aconseguir drets laborals que se'ls negaven. El Juste de Nin és un gran personatge, un gran expert en la història de Catalunya, sobretot de Barcelona, del segle XIX i del segle XX. Ha fet diverses obres d'aquestes. Aquesta és el 7è o 8è que ja fa, de diferents persones i diferents èpoques. I és això, qui vulgui una història de tant de Barcelona com de Catalunya, amb còmic, doncs aquesta sèrie està molt, 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 molt ben feta.
Doncs un còmic que ens recorda el que vol dir ser lliures i que també doncs és molt recomanable.
La lluita, la importància de lluitar.
També ens vas recomanar doncs el dia 8 de març per reivindicar el paper de les dones aquest còmic de Marie Curie, no?, que s'emporta avui l'Anna, i que també és molt necessari, no?, reivindicar el paper d'aquestes dones.
Ella va ser la primera que va lluitar per aconseguir dret i per aconseguir el Nobel, perquè no li volien donar com a dona. No, vostè ha de ser el seu marit. No, jo vaig ser la que he fet, no? Jo vull el Nobel, i li van donar. Va ser la primera dona en aconseguir un Nobel.
Dones i homes valents que intenten transformar el món. Anna, t'ho has passat bé? Ens escoltaràs a partir d'ara?
Pues sí, m'agrada molt. Gràcies per deixar-me viure l'experiència.
Gràcies a tu per escoltar-nos també i per compartir doncs a les xarxes doncs també la teva participació. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.